Són les 9 del vespre.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
parlem d'innovació i renovació pedagògica per tal d'adaptar l'escola als reptes del segle XXI. En concret, ens hem fixat en quatre projectes que tiren endavant quatre institucions religioses: els jesuïtes, els escolapis, els salesians i les escoles Manyanet. Un dels principals canvis de paradigma és el lloc on se situa l'alumne. Ens en parla Josep Menéndez, director general adjunt de la Fundació Jesuïtes Educació.
Perquè en una escola el contingut no és el centre, és l'alumne. Però què fa l'alumne? D'alguna manera, un aprenentatge integral, on els continguts són essencials, però no el contingut. Jo crec que aquí està un dels grans errors conceptuals. En una escola, què és el centre, el contingut o l'alumne? En una universitat, el contingut sembla la Bíblia, la religió de la institució. Aquest és el gran error. Les universitats, si continuen fent el que estan fent, moriran.
Antoni Burgaia, secretari d'Institucions Educatives de l'Escola Pia, reflexiona a propòsit de l'escola que volen posar en marxa en el seu projecte Sumem.
Anem cap a una escola on donem molta importància a l'aprendre a aprendre, especialment col·laborant conjuntament els uns amb els altres de manera inclusiva, on donem molta importància a la capacitat de comunicar-se, això és una cosa molt important, a saber-se autoavaluar, una escola on els alumnes no perdin gens la curiositat, sinó al contrari, no? Que la continuïn, una escola on els alumnes treballen per reptes, no? Anem més cap a una escola on potenciem més el fer amb les mans, amb la música, amb l'art, amb la creativitat, no? Una escola també més de criteri que memorística.
I Carles Rubio, coordinador d'escoles salesianes de la zona nord de la Inspectoria de Maria Auxiliadora, ens aporta el punt de vista del mestre i professor.
Sí, del mestre que explica la lliçó, hem d'anar passant al mestre que acompanya l'alumne en aquest projecte, que l'orienta, que li fa de suport, no? Li fa de bastida en aquesta obra que està fent l'alumne, ell l'ajuda a posar uns elements que li donin seguretat, no? Aquests elements poden ser que té el coneixement i certament li pot aportar aquest coneixement, que té l'experiència també d'altres projectes, que té la maduresa, no? És a dir, que pot ajudar en definitiva, a que el grup com a tal creixi.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana trobareu un ampli reportatge sobre l'escola per al segle XXI. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana també trobareu complet el missatge de Pasqua del Papa Francesc.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Country
Road. El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí, els diumenges a les 9 de la nit a Ràdio Estel. Country Roads. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge, Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge, cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
No paguis la novetada per casar-te una vegada. Escolta Temps de Bodes. Cada dilluns a 4:45 de la tarda a Ràdio Estel. Amb el patrocini de la casa de vestits de núvia Jesús Peiró.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto.
Confío en Buda.
Creo en Dios.
Creo en Jesucristo.
Creo en Dios, Allah.
Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Temps de diàleg. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre el Consell Interreligiós de Terrassa, amb el president sortint, mossèn Josep Esplugues, i el Mustafà, també membre d'aquesta entitat que fa 5 anys que es va posar en marxa. I coneixerem 3 noves paraules del nostre vocabulari interreligiós. La vida de l'Al-Farabi, filòsof del món islàmic, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida pels nostres convidats. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Ghusl, islam. Ablució o neteja major. Neteja del cos prescrita per la llei islàmica per tal de preparar-se per a pregar després de certes accions com són el tenir relacions sexuals, el d'una menstruació o el contacte amb un mort, entre d'altres. Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Avui parlem dels 5 anys de vida del Consell Interreligiós de Terrassa i en concret amb mossèn Esplugues, president sortint del Consell, i amb el Mustafà, també membre d'aquesta entitat. El passat mes d'octubre, el Consell Interreligiós de Terrassa va celebrar el seu 5è aniversari amb la incorporació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies com la cinquena religió de la ciutat amb representació a l'organisme. Doncs bé, tenim els nostres estudis a Museu Esplugues i el Mustafà. Benvinguts i moltes gràcies per estar a Temps de Diàleg.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Bé, volia començar amb una primera pregunta. Què és el Consell Interreligiós de Terrassa? Com i per què va néixer?
En primer lloc, dono el meu agraïment a la Ràdio Estel per aquesta oportunitat, per almenys que ens escolten les persones aquí en Catalunya, que la veritat que és una nova realitat aquí i sobretot en Terrassa. Per això, el Consell Interreligiós de Terrassa va constituir-se el 14 d'octubre 2010. Es va signar el conveni constitutiu del Consell Interreligiós de Terrassa. I els signants va ser el senyor Esplugues, que està amb nosaltres en aquest moment, representant de l'Arxiprestat de Terrassa i de l'Església Catòlica, el senyor Said Esma, representant de la comunitat musulmana de Terrassa, i també la senyora Clara Alvisuras, representant de la comunitat Bahá'í, i el senyor David Monies, representant del Consell Evangèlic de Catalunya, i també l'exalcalde de Terrassa, el senyor Pere Navarro, d'aquell moment.
Sí, mossèn Esplugues. Sí.
Pere Navarro va signar com a fedatari, diguem-ne. Jo li faig broma sempre, dic, va ser una benedicció laica. Benedicció, de totes formes, del Consell, que va significar, doncs, la seva tàcita acceptació com a un element integrant del teixit de la ciutat i reconegut per l'Ajuntament com a mitjancer, com a, diguem, de treballador per la civilitat i la pau interreligiosa i ciutadana. Molts certs cinc signants van ser aquests, sí, sí. Va néixer perquè, doncs, perquè vam coincidir unes voluntats determinades a tirar endavant una cosa que ens permetés la relació i la pacificitat i el coneixement mutu. I sobretot va néixer en el moment en què la comunitat musulmana va decidir, ara si ens hi posem, feia un temps que anava fent un procés d'obertura, i va arribar un moment i va dir, escolta, hauríem de veure'ns i hauríem de fer aquesta mena, algun tipus de relació. I va sortir d'aquí.
I quina és la finalitat d'aquest Consell Interreligiós? Quines activitats porteu a terme?
La finalitat és bàsicament la, diguem-ne, la consecució d'un clima de bona harmonia entre les religions, la solució de possibles conflictes, doncs, a través de la relació entre institucions i entre els líders, una relació de confiança i d'amistat, que això facilita molt les coses, diguem-ne, la dignificació del fet religiós en el nostre món, dignificar el fet religiós, que és important, i procurar que no hi hagin situacions, diguem-ne, de menyspreu o xenofòbia envers decisions vingudes de fora. Va ser bàsicament això, si vol afegir el
Sí, Mustafà.
Jo crec que des del principi hem fixat els nostres objectius, per exemple, de possibilitar les relacions mútues en tots els aspectes que siguin d'interès comú. A partir de l'observança del principi de bona fe, amb exclusió expressa de qualsevol mena de proselitisme. També defensar la llibertat religiosa i de conseqüència de tots els ciutadans i procurar garantir el respecte a les creences de tothom, sobretot en els mitjans de comunicació. També col·laborar amb les autoritats polítiques en el manteniment de la pau social i facilitar la bona convivència i la pacificitat en les relacions socials a la ciutat on estem, com Terrassa, amb absolut respecte als drets i deures dels ciutadans. També mediar possibles conflictes de convivència relacionats amb el col·lectiu religiós. I moltíssima feina, la veritat, que és el grup del Consell Interreligiós de Terrassa. És, a la meva personalitat, és una oportunitat de formació contínua per a mi com musulmà en aquesta realitat religiosa nova de cara a nosaltres, també.
Parlant de la ciutat de Terrassa en concret, perquè es creï un consell d'aquest tipus només a aquesta ciutat, és una experiència transportable a altres poblacions? No sé si hi ha alguna població que existeix algun consell d'aquest tipus.
Barcelona.
Barcelona.
Sí, que de fet és el Getter, és el nucli del Getter, no? Terrassa és l'únic lloc que coneguem que hi ha aquest tipus d'institució. És possible que n'hi hagi un altre lloc, tinc notícies de Lleida, però no sé en quin nivell estan, Lleida ciutat. En tot cas, l'experiència és transportable. A la mesura que vulguin les institucions religioses, sí, transportable, és clar. Aquí una cosa important és determinar que hi ha uns grups, o reconèixer que hi ha uns grups de diàleg interreligiós molt valuosos, fa molta feina, però que són, de fet, associacions de persones. En canvi, l'Angeter, com el Consell Interreligiós, és una mena d'associació d'institucions religioses. I això té un caràcter específic, especial, vol dir que partim, almenys per part catòlica, per exemple, del reconeixement de l'acció per part de la jerarquia i de l'Església, en aquest cas de Terrassa. Per part protestant, el Consell Evangèlic va voler que fos el Consell Evangèlic mateix i signés. I per part musulmana suposo que hi ha una perfecta coordinació o una perfecta col·laboració amb institucions de nivell català que també beneeixen aquesta institució.
Exacte, sí.
I per Bahai suposo, pels sants dels darrers dies, doncs una cosa per l'estil. Mm-hmm. Pot exportar-se? Sí, ja dic, sí, pot exportar. Ara depèn de la voluntat de cada lloc.
Mm-hmm. Mustafa... I també col·laborem també un grup de diàleg de Sabadell, que
sí, tenim.
També ten un grup de diàleg. El que passa ahir en Sabadell, la part musulmana, que està una mica fluix en aquest sentit. I aprofito, estem en aquesta audiència, demano a la gent de Sabadell de col·laborar amb el grup de diàleg de Sabadell.
Mm-hmm. Internament, com s'estructura una entitat com aquesta?
En quin sentit?
Estructura internament, vull dir.
Internament. De fet, és un consell del qual formen part dos membres de cada una de les cinc confessions religioses ara presents,
mm-hmm.
i els càrrecs o les feines van distribuint en rotacions anuals, només president, també secretari, tresorer, etc., perquè tothom tingui participació responsable en cada un dels àmbits, no? Les relacions realitzen a través d'un consell, d'una reunió de consell, amb una regularitat de cada mes, mes i mig, aproximadament, a vegades una mica més. També el consell es reuneix quan hi ha algun fet concret que determina, fa falta que diguem alguna cosa. Per exemple, quan hi ha aquests atemptats d'aquests salvatges, no?, sense religió, que en nom de Déu comencen a matar persones, doncs ens veiem obligats també doncs, a dir alguna cosa a la ciutadania. La nostra intenció, sobretot, és veure que les religions són una font de pacificitat i de diàleg. Històricament no ho hem estat, hem de reconèixer el nostre pecat, això és veritat, però en aquest moment sí que tenim aquesta voluntat de crear harmonia i pau social. Llavors el Consell determina, doncs, tres o quatre accions per any, a part d'aquestes declaracions, per anar, diguem-ne, aproximant el fet religiós a la ciutat.
Jo crec que la manera de gestionar el treball entre nosaltres com Consell de Terrassa és rotatiu. També hi ha molta voluntat d'entre els membres que formen el Consell i anem fent coses, la veritat, cada vegada més, millor, i cada vegada fem les coses ben ordenades. Té molt èxit, diguem-ne, dintre la nostra ciutat de Terrassa.
Mm-hmm. Bé, doncs ara passem a la primera cançó del programa I aquesta primera cançó ens la presenta el Mustafà i ens explica el perquè heu triat aquesta cançó.
Bueno, amb el permís de la meva germana de la confessió Bajáis, sí. Yo le digo que me perdonen si me equivoco, pero yo lo digo con toda mi voluntad. Ya Bajáollah hizo una invocación que significa «Oh, tú, gloria de las glorias». Está formada por dos termas, Bajá, en referencia a Bajáollah. Y Allah, Abaha, es una salutación que en árabe significa «Deu il tu glorios». La repetición de esta innovación con un mantra produce una vibración que produce una conexión con la nuestra parte espiritual y, por tanto, produce a la persona que la recite bienestar, tranquilidad y paz interior. Para eso es importante para nosotros aquest cant. Son los beneficios de la yonza a Déu. I crec que lo hem fet molt bé.
Espero que sí.
Endavant.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
I ara fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions. Mandala, budisme. Significa centre, perifèria, representació simbòlica de les forces còsmiques en forma de vi o tridimensional, que desenvolupa un paper important en el budisme Vajrayana o tàntric. També s'utilitzen com a element auxiliar en la meditació i com a suport en determinades visualitzacions.
Seguim aquí a Temps de Diàleg amb el mossèn Esplugues i el Mustafà, membres del Consell Interreligiós de Terrassa. Bé, us volia preguntar, durant aquests 5 anys de funcionament del Consell Interreligiós de Terrassa, hi ha algun moment o situació amb un especial record i per què?
Bé, jo recordo molta, diguem-ne, alegria el dia de la signatura del conveni, el 14 d'octubre del 2010, perquè va ser un moment significatiu, evidentment, i sobretot perquè es va notar aquesta mena de complicitat del municipi, de l'Ajuntament, amb una generositat per part de l'Ajuntament bastant considerable. L'Ajuntament reconeix la privacitat del Consell i es limita a donar-li suport, no se vol apropiar, cosa que és molt d'agrair. I per aquest moment va ser interessant. Altres moments importants han estat, per exemple, la resposta conjunta a una certa campanya xenòfoba contra la comunitat musulmana de fa un parell d'anys, d'un determinat partit polític. Vam fer front comú i ens vam sortir prou bé, i recordo, diguem-ne, amb certa emoció, no? Després, aquest últim any, vam aconseguir fer per primera vegada una trobada de pregària interreligiosa a la meva parròquia, en participació de les religions del Consell i altres invitades, el judaïsme, per exemple, el budisme, que no estan a la ciutat, però que sí, van ser convidats en aquest moment. I va ser un moment, diguem-ne, també molt interessant i, diguem-ne, bonic, estèticament bonic, de participació de forma pacífica i fraternal de totes les persones que van participar en la pregària. No només dels que la van fer, diguem-ne, físicament o materialment, sinó de tothom que va participar-hi.
I tu, Mustafa?
Jo, la veritat, estic molt content amb el treball que està fent el grup de Consell Interreligiós de Terrassa i sobretot que hem fet bona feina, diguem-ne, com per exemple l'exposició de divulgació de les característiques de les diverses religions. Per exemple, mirades en diàleg del dia 16-29 d'octubre 2012, és una presentació de trets essencials de les diferents religions. Per exemple, en aquest acte o a aquesta exposició, vam visitar l'exposició a quasi 873 persones. I la majoria d'aquest col·lectiu era el col·lectiu escolar. És molt important, diguem-ne, aquest àmbit. També hem organitzat espais de culte a Catalunya de 4 a 16 de novembre. I era una mostra fotogràfica de lloc de culte de diverses religions que estan en Catalunya. També el dia 2 de febrer de 2013, el dia 1 de febrer de 2014, es van celebrar jornades de portes obertes de lloc de culte, també que era una manera també d'educar la gent, les persones, de fer un gir en el pensament de cara a la religió. És un diguem, era un acte molt enriquecedor, diguem-ne, en aquest sentit.
Mm-hmm. Parlant de diàleg interreligiós, per què creieu que cal diàleg entre les diverses religions a Catalunya i a la resta d'Europa? I aquest diàleg contribueix a una cultura de pau davant radicalismes?
Sí, sí, és obvi. La motivació del diàleg és, sobretot, aquesta voluntat de viure pacíficament la diferència i de defensar el dret a la llibertat de pensament, religiós o no, de les persones que formen part d'aquesta cultura europea i extensible a altres llocs del món, evidentment. És a dir, és essencial que les religions es trobin per celebrar l'amistat, la fraternitat, i no pas per donar-se bufetades. Això seria molt important, que això s'anés estenent com a taca d'oli. També seria molt important que els responsables de les religions, les jerarquies catòliques o d'altres institucions, s'ho prenguessin molt seriosament, perquè el futur del fet religiós depèn bastant de l'harmonia entre els diferents elements religiosos de la societat.
Jo, la veritat, que estic totalment d'acord amb el senyor Esplugas en aquest sentit i a aquest discurs, diguem-ne. Jo, com musulmà, jo crec que el nostre llibre sagrat, que és el Coran, és un llibre de diàleg. És un llibre de diàleg i no és de tancar les portes, tancar les finestres per no dialogar amb l'altra banda, amb l'altra persona, perquè creiem que el diàleg és una finestra de llum en la mentalitat de les persones, en el pensament, perquè el diàleg és el camí, és l'únic camí per a debatir el terrorisme i debatre el fanatisme i el radicalisme, perquè el que estan fent aquesta gent, el nom de Déu, el nom dels llibres sagrats, de les religions, no té ni a veure amb aquesta religió, sobretot parlo de la meva, que la conec, de l'islam. L'islam és pau, l'islam és diàleg, l'islam és justícia, l'islam és benestar, l'islam és cuidar l'altre en tot el sentit. És respecte també en tot el sentit i és l'única manera per a educar la gent al diàleg entre diferents religions d'aquest món.
Mm-hmm. Tornant a parlar de la ciutat de Terrassa, quins problemes o millor reptes, si és que existeixen, hi ha en tema de convivència a la ciutat de Terrassa? Com ho podem abordar?
Ja sabeu que històricament va haver-hi un problema gros al barri de Can Anglada fa molts anys i ens en vam sortir prou bé, diria jo. Malgrat la dificultat, ens ho té prou bé. El problema més evident, del meu punt de vista, és el desconeixement mutu. No tant la tibentor o l'afrontament, sinó el desconeixement. És a dir, el Consell Interreligiós vol, sobretot, fer conèixer a la ciutadania, doncs, almenys els elements bàsics de totes les religions. I, sobretot, evidentment, ens interessa que els cristians coneguin l'islam o el bahai, el que sigui, i viceversa, no? Que ens coneguem mútuament, perquè la coneixença comporta confiança, i la confiança comporta pacificitat i civilitat. Això és innegable, no? Tant aquest seria, per mi, el tema més gros, el desconeixement mutu, més que no pas algun brot que hi ha hagut de tipus xenòfob, que realment ha durat molt poc i ha tingut poca importància. Un altre repte que hi ha, i amb això ja acabo la meva aportació en aquesta pregunta, és que també la societat laica o civil arribi a, no diré respectar d'una forma, diguem-ne, doncs com un retret, sinó a respectar d'una forma, des d'un punt de vista purament ciutadà i civil, l'aportació de les religions. És a dir, valorar les religions com unes accions, que fan unes accions que permeten, doncs, el progrés de la ciutadania, de la ciutat, vamos, i que no estan gens en contradicció amb el racionalisme, i no bueno, sí que ho estan, a veure. No són irracionals, sinó que són racionals, tot i que no siguin absolutament, diguem-ne, racionalistes. I això és una cosa que també ens volem fer-hi front. És a dir, tenim un repte que és el diàleg amb el pensament no religiós.
Jo crec que des de los años que llevamos o portem en el Consell Interreligiós, jo crec que cada vegada la gent dona compte que la religió és una aportació de cara a la ciutadania, a los ciudadanos, y no es algo tancado, algo personal que nos interacciona con la vida cotidiana. Al contrario, las confesiones, diferentes confesiones religiosas que están en Tarrasa, están haciendo un gran trabajo dentro de la ciudad, y yo creo que muchísima gente desde, por ejemplo, yo cojo un ejemplo como la ruta que hemos hecho a visitar diferentes centros de cultos de la ciudad. Yo creo que bastante gente ha salido contento y contenta. Es una muestra, digamos, que el trabajo, lo que estamos realizando como consejo, es algo positivo de cara a la ciudad. Y creo que también que la autoridad local, que está siempre presente con nosotros, tanto el Ayuntamiento de Tarrasa como el director de Afer Religioso, el señor Vendrell, siempre está con nosotros y es un soporte. Y yo creo que es una manera de certificar el trabajo que está haciendo el Consejo Interreligioso desde los musulmanes, los evangélicos, los bajáis, los últimos de Jesucristo de
los últimos días.
Sí. Todos estamos haciendo una faena, digamos, que es muy, muy chula y muy valorada, digamos, desde los ciudadanos fins a l'autoritat local i de la Generalitat, diguem-ne.
Parlant d'entitats, quina és la vostra relació amb d'altres entitats com associacions de veïns o el propi Ajuntament de Terrassa? Les administracions us reconeixen com una eina per a treballar dintre de la ciutat de Terrassa?
De fet, el senyor Mustafà ja ho ha dit. La relació amb l'Ajuntament és molt positiva, és molt continuada, i ens valoren el que fem com a institucions de pacificació. La relació amb la Generalitat de Catalunya és bona, no només amb el senyor Vendrell, sinó també els altres anteriors directors generals han donat suport i han estat presents en actes locals de Terrassa, i això és molt d'agrair. Amb els associacions de veïns és un tema potser que tenim pendent. Un dia o altre hauríem d'engegar una relació, una trobada de coneixement mutu, perquè en cert sentit, la seva acció de dinamització social és molt semblant a la nostra. I, per tant, hi hauria molts punts de trobada, em fa l'efecte.
Bé, doncs, fem una nova pausa per apropar-nos a la vida de l'Al-Farabi, filòsof del món islàmic. Però abans, Mustafà, ens presentes la segona cançó del programa.
Hem portat una canció de Maher Zain. Es un cantante muy es famoso para y sobre todo en el siglo XXI al jóvenes y en Europa también, que es también es un jove de europeo que está visquen en Suiza, creo.
Endavant.
Temps de diàleg, un espai del GTR, grup de treball estable de les religions.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر سامح أنت واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra. Temps de diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Al-Farabi, filòsof del món islàmic. Al-Farabi va ser un filòsof medieval musulmà que va néixer al Turkmenistan l'any 872 i va morir a Síria l'any 950 després de Crist. Va estudiar totes les ciències i les arts del seu temps, pel que se li va anomenar mestre segon, per referència a Aristòtil, el mestre primer. Farabi va estudiar a Bagdad i a ell es deu el comentari de la República de Plató i un sumari de les lleis de Plató. Va ser un filòsof que treballava textos de Plató i Aristòtil vivint en un context carregat de pertorbacions a conseqüència de les relacions existents entre l'islam i els successors polítics del profeta. El califat central es dividia en emirats i estats que volien ser independents. És de suposar que aquest fons històric i intel·lectual seria contemplat en els textos de Farabi. Farabi, molt interessat per qüestions del règim polític, comença a publicar textos, comentaris i síntesi personal sobre la filosofia de Plató i d'Aristòtil. Va escriure una obra concernent a l'acord dels filòsofs Plató i Aristòtil, entre els que negava que hagués contradicció, una enumeració dels diàlegs de Plató, una obra dedicada a les opinions dels habitants de la ciutat virtuosa i un sumari de les lleis de Plató. Parlant d'Aristòtil, Al-Farabi va dedicar tots els seus esforços a la filosofia política de Plató. Comenta la República distingint dos tipus d'ensenyament, la de Sòcrates i la de Trasímac, el personatge més violent representat en la República. Els ensenyaments de Sòcrates es dirigeixen als filòsofs, però Sòcrates va morir acusat d'impietat. Els ensenyaments de Trasímaco són uns ensenyaments capaços de manipular les opinions i passions que es coven a la ciutat, podent d'igual manera excitar o calmar els ciutadans. És en aquest context en què es troba la fibra del legislador. L'estil d'Al-Farabi pren prestats motius esotèrics acord amb les tradicions numerològiques conegudes per tots. La seva eloqüència i el seu talent per la música i la poesia es van guanyar l'estima del sultà de Síria, Seyf ed-Daulà, que va voler incorporar-lo a la seva cort. Al-Farabi es va negar a la petició i, excusant-se, va marxar del palau, sent assassinat per dos lladres quan tornava de camí. Segons una altra versió, va passar gran part de la seva vida a la cort de Síria mantingut pel príncep.
Temps de diàleg, un espai del grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí a Temps de diàleg amb el Mustafà i el mossèn Esplugues, membres del Consell Interreligiós de Terrassa. Bé, doncs us volia preguntar, creieu que els mitjans de comunicació els manca informació i sensibilitat envers la diversitat religiosa a Catalunya ara mateix?
Segurament els manca una certa informació i certa sensibilitat perquè hi ha molts mitjans que donen poca importància a fet religiós i a vegades només quan hi ha coses negatives que en tenim. I potser a vegades més de les que voldríem, òbviament. Però és una qüestió, doncs, de treball, de formiga, d'anar presentant aquestes realitats religioses que trenquen amb el motlle del laïcisme més o menys imperant. És a dir, nosaltres no som anti-res, no? Som pro-civilització i pro-llibertat. Això seria el missatge que hem de transmetre perquè tinguem potser més receptibilitat en els mitjans de comunicació aquí al país.
Mm-hmm. Mustafa?
Jo també, la misma línia del mossèn Esplugues, demanem suport en aquest sentit de fer una difusió del missatge positiu de lo que està fent el Consell Interreligiós de Terrassa.
Mm-hmm. Actualment treballeu i esteu en relació amb el GETER, el Grup de Treball Estable de les Religions, i amb l'AUDIR, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. En quins aspectes es podria enfortir més aquesta cooperació com a iniciativa local? I això es relaciona amb els reptes que teniu pels propers anys des del Consell Interreligiós de Terrassa?
Bé, treballem prou amb el GETER, el senyor Mustafà n'és membre directament, i un servidor hi ha participat en moltes trobades i en algunes reunions, fins i tot la que vam fer a Panamà amb motiu de la preparació de la trobada de caps d'estat i de govern d'Iberoamericana de fa un parell d'anys. Vull dir que no en són estranys i que hem participat molt en aquesta associació, el GETER, estic parlant ara, i que ho fem doncs, ben conscients que d'alguna manera som el mateix o molt semblant, passa que limitat a una realitat local i ens en fem càrrec. I, per tant, el pensament o el rerefons, que en diuen ara filosofia, que no està ben dit, però bé, filosofia del GETER és també la nostra. Em sembla bastant...
Sí. Jo crec que totalment d'acord amb el senyor mossèn Esplugues, perquè la nostra relació amb el GETER és una relació molt forta per a nosaltres. Un grup de veritat és estable i de les religions i que està fent molt bona feina i per a nosaltres donem tot el suport nostre i viceversa, diguem-ne, que també recibim també el seu suport. I aquest any, diguem-ne, com a presidència, lo porta a la comunitat musulmana també, perquè és rotatiu.
I nosaltres, oi?
Aquest any, com a federació, unitat, unió de comunitat musulmana islàmica de Catalunya, que és Déu, UCIDCAT, i el Consell religioso, cultural de Catalunya, són qui van portant la presidència del GTR, perquè és rotatiu, i aquest any portant, diguem-ne, la presidència. Això és un certificat, diguem-ne, de la relació com, entre nosaltres, com Consell de Terrassa i com grup estable de religions.
Mm-hmm. Canviant de terç, parlem d'educació religiosa a les escoles.
Podem tornar una mica enrere, una mica de l'Audir.
Ah, digues, també. Digues. Tu volies parlar de l'Audir?
No, i per què? Crec que és de justícia, que tenim una relació també harmònica, que participem no com associats, perquè no ho som, i segurament no podríem ser, perquè no som d'un grup de diàleg, però sí que hi ha hagut una relació, una molt bona relació, fins al punt que una de les exposicions, la que en dèiem Mirades en diàleg, va ser cedida gratuïtament i amb totes facilitats per l'Audir, per exemple, no? I tenim una relació raonablement cordial. Dic perquè quedi justícia, això.
Queda clar, queda clar.
Molt bé.
Parlant d'educació religiosa, el que us volia preguntar és com veieu actualment la situació a les aules de les escoles públiques i concertades de Terrassa envers la assignatura de religió, l'assignatura que s'imparteix a les distintes aules dels col·legis de Terrassa. És a dir, hi ha algun tipus de problema o tot està, diguem-ne, en ordre?
Jo puc parlar de la religió, diguem-ne, musulmana, que no hi ha educació de religió en les aules, en les escoles públiques, ni privades ni concertades. Perquè, segons la llei del 92, ens permet, des de la Constitució espanyola, ens permeten que cada 10 alumnes puguin aconseguir un professor per aprendre la religió. El que passa, a l'hora de la veritat, al camp de pràctica, això no existe, no existe per a nada. Aunque em sap molt greu que a la matrícula ens donen, en la fitxa de la matrícula ens donen la casilla per a posar religió islàmica, religió catòlica, religió jueva, però a l'hora de la veritat no hi ha res. No sé per què volen aquesta... És una estadística o no sé, perquè la llei nos permite i moltes vegades, i sobretot parlo dels musulmans, ens quedem entre el govern central de Madrid i el govern de la Generalitat. I no sabem com actuem en aquest sentit.
Però l'administració pública actualment us dona alguna resposta d'alguna manera
No us dona res.
Mossèn Esplugues?
A nivell de religió catòlica, doncs la situació és diferent, perquè tota una tradició i tota una mena, diguem-ne, de presència més nombrosa i més antiga del fet catòlic a Espanya, no? I a Catalunya en concret. De fet, a Terrassa, moltes escoles públiques i secundàries per descomptat encara més no tenen l'assignatura de religió. O perquè no hi ha demanda o perquè no hi ha voluntat per part dels centres d'oferir-la. Tampoc hem de fer-ne cap guerra, Penso que és una cosa. I en canvi, d'altra banda, voldria fer notar que en alguna escola concertada he tingut la sorpresa agradabilíssima de trobar-me catòlic em refereixo, doncs alumnes integradíssims protestants, per exemple, musulmans també, l'escola Madruna, va ser una descoberta, dic, bueno, què fa aquí un noi musulmà, no? Molt bé i molt integrat a la classe. I molt... És a dir, potser no fem classe de religió, però sí que fem classe de ciutadania, que és tan important com la classe de religió, no? Suposo que hauríem de buscar un sistema que permetés fer conèixer a fons el fet religiós i després els els elements essencials de cada una de les religions. Per mi és important que un nen o una noia o una nena catòlica o cristiana protestant conegui què és l'islam, també que conegui el seu, però conegui què és l'islam, què és el de fer bahai, què és tal, que no pas dedicar-nos a fer classe de religió concretament islàmica o catòlica o evangèlica a les escoles.
Perquè actualment aquí a Terrassa o arreu de Catalunya creu que falten hores de la classe de religió catòlica a les aules actualment?
No sé què dir massa bé, perquè El que falta són hores de coneixement del fet religiós.
Mm-hmm.
I de la, diguem-ne, del pensament religiós. Perquè què en farem de fer una bona educació, per exemple, de teologia catòlica, posem per cas, i, en canvi, no educar els nostres nois i noies catòlics, això que deia abans, en el coneixement de les característiques d'altres religions. Penso que hem de fer un esforç per facilitar a les noves generacions l'accés al coneixement del fet religiós. I cadascú, llavors, decidirà el que creia convenient. I llavors, les esglésies, les comunitats cristianes o comunitats musulmanes, el que sigui, en el seu nivell, com fan també, fem nosaltres la catequesi, fan les escoles coràniques en les comunitats musulmanes, doncs, anar endavant amb respecte i, diguem-ne, consideració dels altres, no? Tant no em preocupa massa que no hi hagi religió catòlica a les escoles, sinó preocupa més, sí, diguem-ne més, que no hi hagi aquesta aproximació al fet religiós, que faria falta a tots els nens.
Entesos.
Però si el Mustafà estarà més o menys d'acord.
Sí. Sí, totalment d'acord.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Minyan, judaïsme. Fa referència al quòrum mínim de 10 persones que han complert el bar mitjà o major d'edat religiosa i que són adultes, requerides, segons el judaïsme, per realitzar certes pregàries.
Temps de diàleg.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Creo en el amor.
Confío en vos para difundir mi petición que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.